Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, la setmana passada ja posava sobre la taula una notícia, jo crec que molt important. No sé si se li ha donat tot el bombo que mereix, o és que tampoc és tant. Jo crec que sí, eh? I m'estic referint a la seqüència del genoma humà. S'ha acabat aquesta genoma, ja està complet. S'ha fet aquesta seqüència i això va començar al segle XX i fins ara, quan la tecnologia ho ha permès, doncs s'ha accelerat tot això i ara ja està. Ja tenim seqüenciat tot el genoma humà. Bé, quina és la funció del genoma humà? Per què és tan important aquesta seqüenciació i, sobretot, cap on anem ara? Quines portes obre aquesta seqüenciació de cara, sobretot en medicina, suposo, Parlem amb el cap de cardiologia de l'Hospital Trueta, el director del Laboratori de Genètica Cardiovascular i, a més, catedràtic de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, el doctor Ramon Brugada. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Gràcies per atendre'ns i sotmetre's a les nostres preguntes, que igual et semblen fàcils, o per tu fàcils, però per nosaltres tot un misteri. Quina és la funció del genoma humà? Comencem per aquí.
Bé, el genoma humà conté tota la lectura de l'ADN, que és el que genera totes les proteïnes del nostre cos. Per tant, genera totes les funcions del cos, totes les proteïnes, totes les molècules que fan que el nostre cos funcioni, des de les molècules per ajudar a la contracció del cor fins a la creació de la insulina, qualsevol proteïna que necessitem pel funcionament.
Per primera vegada en tota la història de la humanitat s'ha fet aquesta seqüenciació del genoma humà. Això, de cara a tot això que explicaves, què significa? Quines portes obre aquesta seqüenciació?
Bé, fa 20 i pico anys que s'estava treballant en la seqüenciació del genoma humà. El que passa és que hi havia unes àrees del genoma humà, crec que es va publicar fa 20 anys, doncs la primera gran seqüència del genoma humà, però una seqüència incompleta, i això venia sobretot causat pel fet que no teníem la tecnologia per poder seqüenciar aquelles zones més complexes del genoma humà, zones on hi havia més repeticions i que les màquines hi quedaven, com d'alguna manera, quedaven encallades. Han sortit noves tecnologies que permeten seqüenciar grans fragments d'ADN i, per tant, en aquest moment doncs, s'ha pogut acabar la seqüència. Teníem, crec que era pràcticament un 90% seqüenciat fa 20 anys, però ens quedàvem encallats amb aquest 8-10% que no es podia acabar de seqüenciar i ara s'ha acabat i, òbviament, això és una gran fita. Òbviament, la gran fita primera va ser doncs, la seqüenciació aquesta del 90%, aquesta fa 20 anys. Això ens ha ajudat moltíssim a entendre el funcionament del genoma, entendre moltes malalties, entendre molts gens que estan associats al desenvolupament de malalties. Ara, amb aquest percentatge que s'acaba doncs, el genoma, doncs, això, òbviament, és un pas endavant importantíssim, també.
De l'aplicació pràctica de tot això, quina seria, per exemple, desenvolupament de medicaments, erradicació de certes malalties genètiques, suposo? Per què diríem?
Òbviament, la gran majoria de malalties tenen components genètics, malgrat que siguin malalties que anomenem adquirides, hi ha uns factors genètics de cada individu, tant genètics des del punt de vista de l'ADN com genètics des del punt de vista de canvis en el funcionament de l'ADN, que tot això ve determinat genèticament, el que s'anomena l'epigenètica, que vol dir no és només com tenim escrit aquest ADN, sinó com treballa aquest ADN un cop comença a funcionar. Per tant, són els canvis genètics i epigenètics, i tot això ens determina la nostra predisposició a malalties o la nostra protecció a malalties, també. I, per tant, tot el coneixement que incorporem amb aquestes malalties, doncs, amb aquesta genètica, ens permet doncs, gestionar millor des del tractament d'algunes malalties amb medicaments fins a la prevenció d'algunes malalties, ja sigui doncs, amb teràpies gèniques o amb anàlisis preimplantacionals, que vol dir doncs, escollir, per exemple, una criatura que no tingui un defecte genètic que li pugui causar aquesta malaltia. Per tant, s'obre un ventall importantíssim a nivell de diagnòstic, de tractament, de prevenció de les malalties hereditàries. Com més coneixem, més podem prevenir. Per exemple, un exemple senzill, hi ha malalties que són, anomenem, monogèniques, que vol dir que hi ha un gen involucrat que causa aquesta malaltia principalment, i aquestes, quan les diagnostiquem, per exemple, en cardiologia, les diagnostiquem, podem veure els familiars que tenen risc, però també hi ha les malalties poligèniques, que són aquelles malalties que necessiten més d'un gen per causar la malaltia, i que aquestes malalties, doncs, depenen de molts factors, entre ells els genètics, i que podem treballar amb aquests factors genètics. Per exemple, doncs el risc d'infart de miocardi doncs és una malaltia poligènica. Òbviament hi ha factors de risc, el tabac, la manca d'activitat, l'obesitat, la diabetis, l'hipertensió, que poden causar la malaltia, però també hi ha una part important de factors genètics que, si els coneixem, podrem ser més agressius en el tractament dels factors de risc.
És a dir, per exemple, en aquest en concret que estaves comentant, almenys el factor genètic s'eliminaria. Només quedaria el que comentaven, el tabaquisme...
No, eliminar no es poden eliminar els factors genètics. Els factors genètics hi naixem, i per tant no es poden eliminar. Però sí que és veritat que quan coneixem els factors genètics i sabem que una persona té una predisposició genètica més alta a una malaltia, si hi ha uns factors de risc ambientals, tabac, obesitat, manca d'activitat física, diabetis, hipertensió, que aquest individu pateix, podem ser molt més estrictes i molt més agressius en el control d'aquests factors de risc. La genètica, malauradament, no la podem canviar, per tant, en aquests individus. Per tant, hem de ser més estrictes amb els factors de risc ambientals perquè aquest individu no desenvolupi la malaltia.
Per exemple, si hi ha un tumor que depèn d'un gen determinat, això sí que es podria erradicar?
Nosaltres actualment estem fent proves genètiques en càncer de pulmó. Això és un projecte, hi ha molts llocs on ho fan, però nosaltres ho vam començar a fer fa uns 5 anys, amb el qual jo quan em van venir a presentar el projecte em vaig plantejar si es podria fer o no, perquè era agafar una biòpsia de pulmó, que és una misèria de teixit, molt poca cosa, i fer una anàlisi genètica, i amb l'anàlisi genètica determinar quines mutacions hi havia en aquest tumor per definir el tractament d'aquest individu. Això és el que s'anomena medicina personalitzada. Fem uns 400 casos l'any actualment en el Trueta d'aquests càncers de pulmó. 400 casos l'any. Per tant, sí, és absolutament, i això ve determinat doncs perquè hem descobert, gràcies a la genètica, que hi ha uns tractaments que funcionen millor amb uns càncers de pulmó que amb altres. I això s'està desenvolupant amb altres càncers, també ho estem desenvolupant amb altres càncers. Però això és la medicina personalitzada portada al límit, que és detectar la genètica d'aquesta petita peça de menys de 2 mil·límetres, 3 mil·límetres de càncer de pulmó, analitzar-la genèticament i després definir quin és el tractament per aquest càncer de pulmó. Espectacular, simplement espectacular.
No, ho és. No, de fet, quan parlaven, va ser el Dia Mundial del Càncer de colon, de la prevenció del càncer de colon, evidentment, i parlaven precisament d'això, de les passes agegantades que s'ha fet en aquest tractament amb la medicina personalitzada. D'això es tracta, precisament.
Correcte, sí, això és la medicina portada al límit, perquè és pràcticament un tractament identificat per cada tipus de tumor. Això és simplement espectacular. Jo ja us dic, fa 5 anys quan m'ho van presentar, no, jo soc cardiòleg i m'ho van presentar perquè tinc el laboratori de genètica i ens demanaven un cop de mà. Sí. Quan m'ho van presentar vaig dir, ostres, no sé si funcionarà això perquè tenim tan poc teixit per analitzar, i és que és simplement espectacular, és que no es pot dir d'una altra manera.
La ciència avança, passa a gegantades afortunadament per tots. Ramon, si em permets, faré un gir en una mica la conspiranoia, perquè és inevitable, és una qüestió inevitable. Quan parlem d'això d'acabar de seqüenciar el genoma humà, moltes persones pensen allò de, ostres, podrem tenir persones a la carta, podem manipular l'ADN humà d'alguna manera. On estan els límits de tot això? Fins quin punt pot ser real i fins quin punt no pot ser real?
Bé, és veritat que ja des que es va començar tot el projecte Genoma Humà ja hi va haver tota una plataforma de conceptes ètics en paral·lel amb tot el concepte, amb tot el projecte del Genoma Humà. Ja hi havia tota una plataforma d'experts en tots els conceptes ètics de què volia dir el genoma humà. Bé, en el moment que descobreixes el ganivet per tallar verdura, també descobreixes el ganivet per matar algú,
Sí. Per tant... correcte.
Aquí, al final, el que s'ha de fer és saber on són els límits i poder sempre tractar el pacient per millorar-li la qualitat de vida. Aquest és el nostre objectiu. Ara, això pot portar a guerres bacteriològiques, genètiques, sisclar, malauradament, això és una realitat i sempre hi ha gent que té una altra visió del món de la que tenim els metges que ens dediquem a la investigació i a intentar millorar la qualitat de vida dels pacients. Però és que això, malauradament, és així amb tot.
Correcte.
El que han de posar són els límits a tot i entendre que no és qüestió de poder escollir una criatura a la carta que tingui ulls blaus, sinó que necessitem és intentar tenir una criatura que estigui sana. i això per mi és important, i dir-li a una família amb una malaltia hereditària mortal o molt agressiva que poden escollir, per exemple, una criatura sense aquell gen que els causa aquesta malaltia mortal i que aquesta criatura pugui viure una vida absolutament normal sense dependre del sistema de medicina, del sistema públic de medicina, dels controls constants i del neguit constant de la família, jo crec que això és que és indiscutible. Jo, com a pare, seria el que voldria. Sí. O sigui, per dues criatures que puc tenir tota la meva vida, vull que estiguin el més sanes possibles. Ara, si tenen els ulls blaus o seran calvos de grans...
Això és una altra cosa.
No em preocupa tant.
Exacte. Això no seria una preocupació en aquest cas. Resumint, vull dir, no és una qüestió de l'eina, sinó de l'ús que es fa de l'eina, en aquest cas, com a tota la vida.
Com a tota la vida, correcte.
Doncs bé, és una gran notícia aquesta. Doctor Ramon Brugada, catedràtic de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, cap de Cardiologia de l'Hospital Trueta i director de laboratoris de genètica cardiovascular. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha estat un plaer, gràcies.